migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Sorprès. Mireu, i us explico el perquè igual no tinc motiu per estar sorprès, perquè a mi aquestes coses em flipen molt, sabeu? Però ja sabeu que és un producte d'una evolució. Bàsicament, anem evolucionant. Coses que no ens fa falta, o que l'activitat diària o la nostra adaptació al planeta ens fan evolucionar. Ens evolucionar des de tots punts de vista, no? La nostra genètica, doncs, es va adaptant a les necessitats. Clar, nosaltres, bàsicament, no ens n'adonem de tot això, perquè això és un procés. No és com els virus, que ho fan d'avui per demà. No, és un procés, en el nostre cas, llarg, a llarg termini, que no te'n adones, bàsicament. Tu, com a persona, com a espècie, des d'un punt de vista històric, sí, ho estudies i te n'adones que hi ha hagut una evolució, no? Ara hi ha un estudi que m'ha cridat força l'atenció i que vull compartir amb tots vosaltres. És una investigació que ha fet la Universitat de Tulane, als Estats Units, que ha assenyalat que l'alimentació que tenim té conseqüències genètiques en els nostres descendents. És a dir, en funció del que mengin els nostres avantpassats, no sé si arribaríem als avis o tataravis o quin temps seria necessari, pot afectar la nostra salut i a la de les nostres futures generacions. Bàsicament seria això. Bé, el test s'ha fet en ratolins. Els pobres són els que sempre pringuen en aquestes qüestions i sembla que això es va realitzar en ratolins i es va trobar que quan una generació d'aquests ratolins s'alimentava amb una dieta baixa en proteïnes, les següents quatre generacions presentaven problemes de salut com un pes baix al néixer i els ronyons més petits. I a més, això, clar, ronyons més petits on augmentava el risc renal, hipertensió, etc. No em digueu que no és flipant. Jo és que estic al·lucinant. No sé fins a quin punt això pot ser aplicable. Una cosa són els ratolins i una altra cosa ja sabeu que seria si és aplicable o no a l'ésser humà, que són genèticament, penso, bastant més complicats. Doncs en parlem d'això i de quines possibilitats hi ha, i en parlem amb una persona que en sap i molt de tot això. És el doctor Salvador Massip, que és catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya i també catedràtic a la Universitat de Leicester. Salvador, bon dia, benvingut.
Bon dia, Gerald.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Fins a quin punt tot això pot ser real? O sigui, és tan ràpid aquesta adaptació genètica?
Ho és. I funciona amb ratolins i funciona també amb humans. Hi ha alguns estudis previs que indiquen que segurament va per aquí la cosa. És com tu dius, sorprenent. Quan veus aquestes dades, penses com pot ser que el que han fet els meus pares o els meus avis pugui tenir un efecte en mi, no? I això, l'explicació, més que la genètica, és l'epigenètica. Potser alguns heu sentit parlar d'això. Són els canvis químics que s'afegeixen a l'ADN, que en principi són modificables. És a dir, tu tens el teu ADN, és el teu ADN, que no pots canviar. Neixes amb el teu ADN i els teus pares el passen i ja està, i tu passes als fills, combinat amb el de la parella, i així això és fixa. Ara bé, aquests canvis químics que estan molt influïts per la dieta, per l'entorn, per mil coses, en teoria, que són, com deia, modificables, canviables, no són indelebles, no són definitius, en teoria es poden passar també a les següents generacions. I això va ser un descobriment de fa uns anys molt revolucionari, i estem ara vivint una mica l'explosió d'això, dels defectes que pot tenir l'epigenètica en els nostres descendents. I, efectivament, la dieta podria ser un dels factors.
Estic flipant. Perdona, Salvador, igual soc molt impressionable amb això, però al·lucino per aquesta rapidesa, sobretot per la rapidesa, no?, adaptativa. És a dir, i a més és una pressió afegida, perquè el que jo mengi o com m'alimenti o la meva rutina d'alimentació pot influir en els meus fills, en els meus nets i besnets.
Sí, totalment, i això és molt important, i està molt bé que en siguem conscients, perquè, clar, pensem en la dieta com una cosa que ens afecta a mi, el meu cor.
Ah, la cobertura. Salvador? Llàstima, eh? Jo tenia el Carmel a la boca de la xerrada i sembla que la cobertura se'ns està fallant. Ha marxat. Bé, a veure si podem reprendre la trucada. Imagineu, estem parlant d'una qüestió ràpida, I, però molt ràpida. Bàsicament, parlem d'aquesta epigenètica, com s'estava explicant el Salvador, és una qüestió adaptativa, però força impressionant. Salvador, ja penso que tu t'anem a tenir ara mateix, sí? Hola?
Sí.
Va, perfecte. Estàvem parlant d'això, de que nosaltres som conscients del que mengem, però no mengem a futur, és a dir, amb visió a la nostra descendència.
Exacte. Penseu això, que tot el que fem al nostre cos pot tenir un impacte en l'ADN de les nostres cèl·lules reproductives en forma d'aquests canvis epigenètics que dèiem. No? Si tu tens una dieta molt alta en greixos o baixa en proteïnes, per exemple, persones que han passat una guerra, els canvis de la fam que hi ha a les guerres, l'estrès mateix de la guerra, no només la dieta, tot això pot afectar, pot afegir canvis epigenètics en l'ADN i aquests canvis poden passar a la següent generació. I això pot fer que els nostres fills neixin amb certes deficiències, amb certes problemes, amb efectes que encara no, amb humans, com dèiem, potser encara no els coneixem del tot, encara ens hem d'estudiar, però sí que hi ha alguns estudis que relacionen per això, per exemple, això, generacions que han passat, els pares han passat una guerra, la fam d'una guerra, com quins problemes de salut tenen els nens, hi ha uns efectes. I clarament això ve degut a aquests modificacions epigenètiques a l'ADN que es passen, perquè l'ADN mateix no canvia, perquè, com dèiem, això, tu tens el que tens i passes als fills el que tens, però sí que aquestes modificacions que fan que aquest ADN funcioni millor o pitjor poden portar aquestes complicacions que dèiem que deies amb el ratolí.
Salvador, i això és manipulable? És a dir, a partir d'aquí podem trobar medicaments, es pot, no sé, parlo igual a futur, no? Perquè encara suposo que queda molt estudiat tot això, però en cas de trobar algun què, podria ser modificable? És a dir, aprofitar aquest coneixement en el nostre benefici?
Efectivament, molt, molt, molt ben vist i bona pregunta, perquè, com dèiem, l'ADN no el podem modificar encara, fent manipulació genètica sí, però això és un tema més complicat, però els canvis epigenètics sí que es poden modificar. Llavors, això sí que podríem, en principi, i de fet ja tenim fàrmacs, substàncies que canvien l'epigenètica de l'ADN, i per tant podríem fins a cert punt netejar, si vols dir-ho així, aquests canvis negatius que podrien passar de pares a fills. De fet, ara mateix en el meu laboratori estem estudiant un fàrmac d'aquests epigenètics que en teoria receteja, per dir-ho així, els canvis de l'ADN i en teoria hauria d'alentir l'envelliment. O sigui, també faria canvis que poden portar a un envelliment més ràpid o més prematur, degut potser a herència dels pares, degut també a l'entorn i als nostres estils de vida, doncs això podria curar-se o canviar-se simplement un fàrmac. O sigui, el fet que estiguem parlant d'epigenètica i no de genètica, d'aquests canvis químics, ens obre la porta a buscar fàrmacs, a buscar estratègies que ens permetin actuar sobre això.
I això, exactament, per exemple, aquest medicament que estaves explicant, com ens ajudaria? Bàsicament, m'entenc i d'entrada, la primera cosa que se'm passa pel cap és endarrerir malalties que surten associades a l'edat, per exemple.
Efectivament, aquesta seria una de les idees, no? Evidentment, quan parlem d'envelliment i de malalties de l'envelliment, estem parlant de coses molt complexes, segurament caldria més coses, però sí que podria canviar l'epigenètica, podria millorar o aquest tipus de fàrmacs, netejar, diguéssim, aquesta herència que rebem dels pares o inclús els canvis que nosaltres mateixos fem en el nostre ADN degut al nostre estil de vida, això podria permetre millorar, si no curar, potser millorar o evitar o protegir-nos contra malalties com el càncer mateix, no? O altres malalties que estan relacionades amb l'envelliment, com podria ser l'Alzheimer o com podria ser l'envelliment mateix. Com deies tu abans, això encara estem molt al principi de tot això, són descobriments relativament recents, aquests fàrmacs són relativament nous, encara no entenem exactament com fer-los servir, perquè també poden tenir efectes secundaris, perquè no és tan senzill netejar, diguéssim, només els senyals que volem sense tocar els que són bons, per tant, això encara és complex, però és una obra, una porta, tot un camp d'investigació que jo crec que és molt prometedor i que en el futur ens pot donar moltes sorpreses.
És al·lucinant. Bàsicament, m'he quedat molt sorprès amb tot això, perquè significa moltes coses bones, ben utilitzades, són coses molt, molt bones. Sí. Per exemple, el fet de la dieta, bàsicament, seria una qüestió de controlar tot això i sobretot controlar les malalties relacionades amb una mala alimentació dels meus avantpassats. És al·lucinant.
Sí, és al·lucinant. Sí, tu no, Sí, sí, perquè més que res, tu no tens control sobre això, clar, tu passes l'herència que et passen, però aquests fàrmacs podrien ajudar en aquest sentit. Sí.
Clar, doncs, si tenim avis o besavis que han lluitat a la Guerra Civil que, o a la postguerra, que van menjar malament, clar. Igual estem patint coses d'aquell moment i no ho sabem. No sé, em sembla ciència-ficció, Salvador. Mira, perquè tinc a tu xerrant de tot això, eh? Sí, que... perquè sembla ciència-ficció, sembla Star Trek, això. Doncs, doctor Salvador Massip, catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i catedràtic a la Universitat de Leicester. Escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per parlar d'això tan flipant, molt amable.
Un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
Cuida't, Salvador, gràcies. Sempre és un plaer parlar amb el Salvador d'aquest tipus de temes. Ho comunica bé, ho explica molt bé, i a més, una qüestió tan complicada com podria ser xerrar exactament d'això, hem parlat del futur, bàsicament. Igual algun dia, quan sigui molt gran, dic, mira, jo d'això vaig fer una entrevista, i ara mireu com us preneu aquest medicament. Jo, quan era, t'anem a dir jove, no tan jove, vam fer una entrevista sobre aquests lipogenètica, ho ha dit, epigenètica, perdó, epigenètica. Va, que de seguida arribarem en una estoneta dos quarts. Hem de parlar encara precisament d'alimentació, parlarem amb l'Enriqueta, parlarem també actualitzar la informació de serveis, el temps, trànsit, que avui hi ha una alerta per intensitat de vent, sobretot a comarques de Girona, suposo que ja comenceu a notar aquest tramuntana que torna a bufar amb força, el trànsit, i després parlarem d'aquest nou paper del Barcelona Supercomputing Center. És un paper destinat bàsicament a ser una fàbrica d'intel·ligència artificial. Però què és una fàbrica d'intel·ligència artificial? Per què serveix? A què s'aplica? Fins ara el Barcelona Supercomputing Center s'aplicava bàsicament a fer un estudi sobre medicaments, bàsicament, sobre com poden respondre al cor o resoldre i trobar nous medicaments. Ho fèiem molt més ràpid. Però això, com va? En parlarem també aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, anem a parlar de reenamorar-nos de la nostra llar, perquè a l'Heroi Merlin, reenamorar-nos de la nostra llar, o de la teva llar, costarà menys. Perquè fins al 3 de març, tens fins a un 20% de descompte en portes i terres. Els seus assessors especialitzats t'acompanyaran en tot el procés, ajudant-te a escollir les portes i els terres que millor encaixin amb el teu estil i necessitats. A més, els seus professionals s'encarreguen de la instal·lació i amb totes les garanties, això sí. I no només s'ocupen del muntatge de les portes i els terres, sinó també del transport, perquè no t'hagis de preocupar per absolutament res. Perquè encara que renoven 300.000 llars a l'any, saben que cada un d'ells és diferent i és especial. És la teva llar, clar. I perquè tot sigui més fàcil, t'ofereixen aquesta financiació personalitzada perquè puguis pagar el teu ritme. Així que no esperis més. Només fins al 3 de març gaudeix de fins a un 20% de descompte en portes i terres i torna't a reenamorar de la teva llar amb l'Heroi Merlin. A la seva web, aplicació, o la seva botiga Leroy Merlin més propera.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Inicio de año, la oportunidad para adelgazar con el plan 1, 2, 3, y no solo por estética, sino también por salud, básicamente. Es que esa es una de las claves. El éxito es hacer el plan 1, 2, 3 y con la ayuda de sus asesoras vas a conseguir adelgazar de 4 a 7 kilos y en solo 3 semanas. Y Enriqueta nos dice, ¿cómo, Enriqueta? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias, Cruz. Muy bien. Pues hablemos del plan 1, 2, 3, que es la clave para adelgazar. Llevamos más de 10 años de experiencia en tratamientos de pérdida de peso y volumen. Eliminas con el plan la grasa, el exceso de líquidos, la celulitis, la barriga, porque además es drenante, te deshinchas y potencias el metabolismo y la digestión. Y sin matarte en el gimnasio, sin dietas difíciles y al bajar de peso... Además, regulamos el azúcar, el colesterol y la hipertensión. ¿Y qué vamos a conseguir con el plan 1, 2, 3? Pues bajar de 4 a 7 kilos Cruz, en tan solo 3 semanas.
Solo 3 semanas. Mira, la eficacia del plan 1-2-3 es única. Es apto para todos, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Con registro sanitario. Los ingredientes, pues naturales, clínicamente respaldados a base de plantas, minerales y vitaminas. Y no son batidos. Incluso si comemos fuera de casa, es muy, muy fácil. Mira, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña, Enriqueta.
Sí, que nos ayudan a eliminar la acumulación de grasa, nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos los excesos de estas fiestas y ya perdemos 2 kilos y bajamos 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Pura fibra, prebióticos, mejoramos la digestión, combatimos el estreñimiento, perdemos la barriguita, bajamos 2 kilos más y ganamos músculo y movilidad.
Y la tercera semana es el momento de controlar el peso y vamos a pasar ya a las cápsulas captagrasas.
Sí, que nos reducen el apetito, en la ingesta de alimentos, bloqueamos los carbohidratos y eliminamos grasa durante el día y durante la noche. Y por eso en estas 3 semanas el resultado es de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1-2-3? ¿Quieres informarte? Sí. Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. Si llamas ahora con el plan, hoy te regalamos el gel caliente adelgazante que lleva rolón incorporado y las 3 infusiones, la detox, más la lipo, más la drena. Sí, sí, te viene gratis con tu plan 1-2-3. Aprovecha esta oferta exclusiva para los oyentes de COPE. El tratamiento plan 1-2-3 te va a ayudar en tan solo 3 semanas. Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
Mira, del plan 1-2-3 es la solución completa para adelgazar con resultados clínicamente respaldados. Adelgaza, te deshincha, llama ya. 650-51-52-53 es el teléfono que te acaba de dar Enriqueta. 650-51-52-53. Y hoy, pues ya habéis escuchado la sensacional oferta para COPE Cataluña. Y despídete de los excesos festivos con el plan 1-2-3. Vamos a bajar de 4 a 7 kilos y 3 centímetros de volumen. Enriqueta, que se me van ya los mazapanes y los turrones con el plan 1-2-3. Se me van claro los polvorones. Van.
Bueno, bueno, pero sigue endulzándote porque si llamas ahora te voy a regalar también las galletas de cúrcuma y chía que están riquísimas y que son, bueno, que nos van de maravilla con el plan 1-2-3 para que me pierdas de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Pues ya lo sabes, comienza enero perdiendo peso y volumen con ingredientes naturales. Y no es un medicamento, que es económico. Y lo vas a recibir por mensajero allí donde tú quieras sin gastos de envío, con el plan 1-2-3, pero sin gastos de envío, y con los regalos, evidentemente. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets
molt grans.
Adéu. I va, que de seguida arribem a 2 quarts i actualitzem de seguida la informació de serveis, la meteo, el trànsit i els esports, aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos generan un gran problema cuando nos faltan. Imagínate que hoy llegas a tu casa y te encuentras que no hay luz. Tienen miedo a que se pueda seguir el ejemplo de Maggioni. ¿Podrían salirle imitadores?
Ya está investigando el FBI, efectivamente.
¿Y los oyentes qué nos van contando, Rosa Rosado?
Bueno, estamos hablando de las modas, de lo que nos obsesionamos con ciertas cosas.
Había un capitulito de estos cortitos de Hitchcock que enterraban a un hombre vivo y me daba un mal rollo.
Es de los peores miedos de mucha gente.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada.
Llego a la moto, mete primera y se dirá la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Encara no són dos quarts, anem una mica avançadets. Mira, igual hi ha trens que podrien apuntar tot això. De fet, per aquesta tarda de dimecres, atenció, perquè hi ha una alerta activada per intensitat de vent. Bufarà fort a la tramuntana, a comarques de Girona i Pirineu, al Ripollès, a la Garrotxa, al Pla de l'Estany, a la Selva, una intensitat de vent important. No esperem plus, i possiblement alguna gota aïllada cap al Pallars, cap al Segrià, però serà més anecdòtica que cap altra cosa. Un interval de cel i núvols. Per què? Doncs perquè demà dijous continua aquesta alerta activada per intensitat de vent. Això sí, demà dijous ens aixecarem un sol, sobretot a la façana litoral i prelitoral, un sol claríssim. I presència de núvols, ens aixecarem aquesta presència de núvols al Pirineu, terres de Ponent, i a la Catalunya central amb una boira més espessa que de costum. Les temperatures es mantindran fresquetes, en tot cas, eh? I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs a veure, en general parlem de calma, relativa calma en aquesta xarxa viària, però també és ben cert que t'haig de comentar una incidència, un accident que s'ha produït ja fa una estoneta a l'autopista AP7, al tram de Mollet del Vallès. Hi ha un carril tallat en direcció sud, és a dir, anant cap al Papiol, en sentit Tarragona, vaja, i això està complicant el trànsit. Pensa que ja parlem de retencions de més de 7 quilòmetres ja des de Granollers fins a Mollet del Vallès, aquesta zona molt complicada, autopista AP7, com et deia, en direcció sud, i això afecta a una via molt propera, és la C-17, on també parlem de retencions, aquí de 2-3 quilòmetres, entre Parets i Mollet del Vallès, en sentit Barcelona, en aquesta zona. La C-17 justament enllaça amb aquesta autopista AP7 tan plena. Com et deia, tot seguit, a banda d'aquest punt complicat, a la resta de la xarxa viària, parlem de circulació còmode i fluida.
Roger, moltes gràcies, que tinguis una bona tarda.
Igualment, a reveure.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Ben trobat.
Com va?
Se está mascando la tragedia.
Com va el sorteig de Copa del Rei?
Se está mascando la tragedia.
Per què dius això?
Pontevedra-Getafe.
Sí.
Vuitens de final de la Copa del Rei, eh?
Sí.
Pontevedra-Getafe, Orense-València, Almeria-Leganés, Elche-Atlético de Madrid.
I Barça i Madrid?
Estan dintre de les 8 boles que queden per sortejar.
És a dir, que poden coincidir, no?
Se masca la tragèdia, només dic això.
Però per què se masca la tragèdia?
Home, perquè a vostè, clar, és que diumenge és possible que Madrid i Barça estiguin jugant la final de la Supercopa.
Sí, és possible, sí.
I resultaria que 3 dies després tindríem clàssic de Copa del Rei.
Bé, guai.
Fantàstic, sensacional, estupendo.
A partit únic, no?
A partit únic. Ara ja sí, ja han sortit els equips d'inferior categoria, els dos de segona i els de primera ref. Per tant, ara ja el sorteig marca a quin camp es disputaran les quatre eliminatòries que queden de vuitens de final.
El camp és el primer que surt,
el
no?
El camp és el primer que surt.
El primer que surt és el marca camp.
És on es disputarà aquest partit. Anem avançant esdeveniments, perquè no sabem si Dani Olmo i Pau Víctor estaran a la semifinal d'avui, ja molt difícil. Juga el Barça avui semifinal de la Supercopa.
Sí, sí, és avui quan juga el Barça, sí.
8 de la tarda, a 8:15 al Tiempo de Juego, per circuit d'emissores FM, per transmetre. Ojo, acaba de sortir la bola del Madrid. Se masca la tragèdia, Cruz. Se masca la tragèdia. El Madrid, que jugarà al Bernabéu, davant de... Aquest senyor es diu David Coveño... Celta de Vigo.
Uy.
Hemos salvado los muebles. Señor Cruz, hemos salvado los muebles.
No sé per què teniu tanta por a un clàssic i després un altre. No, no ho veig tan malament, no?
És que a mi no em fa gràcia que pugui haver-hi un clàssic a la final de la Supercopa i sense marge de recuperació un altre. Jo crec que els clàssics són com els...
Mira, acaba de sortir el Barça.
Com els bons vins, no?, que s'han d'assaborir plenament. Doncs mira, el Barça jugarà a Montjuïc davant de... davant de... Betis.
Ui.
Barça-Betis.
Interessant partit, eh? La darrera visita del Betis a Montjuïc...
Ja sabem com va acabar, efectivament. No va acabar. És veritat. Però bueno, aviam, vulguis que no, no deixa de ser un avantatge que el Barça tingui aquesta
Copa
de Copa, efectivament,
sí, sí, sí,
amb el factor camp a favor. O sigui que ja el que queda... Bueno, Reial Societat, etcètera, etcètera. Està somriguent l'Edu Badia a l'altra banda del vidre, perquè no hi haurà clàssic als vuitens de final de la Copa del Rei. I el que dèiem, de moment, sense Dani Olmo i Pau Víctor al Barça... Avui ha parlat Pilar Alegria, la ministra portaveu. Ha dit que el CSD està estudiant la documentació. Els inputs que hi ha són en positiu de cara que hi hagi cautelaríssima. Amb els marges de temps que hi ha per endavant, jo crec que el partit d'avui el deixem per perdut i pensem més en que Pau Víctor i Olmo estiguin a la final teòrica de diumenge si és que el Barça es classifica. Ahir, el capità de la primera plantilla va parlar i va parlar en Roman Paladino o Clai Català sobre la situació d'Olmo i Víctor i com podria afectar a futurs jugadors a l'hora de venir o no al Barça.
La verdad, si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí.
Té raó. Té raó.
Per una vegada que un futbolista parla clar,
però no, és una
valia
qüestió...
la pena de portar aquest document que va causar un bon terratrèmol, eh?
Després pues no sé per què, perquè és una qüestió claríssima.
Perquè
vull
tothom
dir,
esperava una
raó.
Declaració més en clau de club, això és un tema que porta el president, deixem que parli el president, recordem, Laporta no parlarà fins que no hi hagi una resolució del CSD, que en principi apuntaria cautelaríssima i a Jeddah o aquí... doncs Laporta parlarà quan hi hagi aquesta resolució. I ho farà en qualitat de president del Barça. Avui recordem també la roda de premsa de Jordi Ferrer després del no vot de censura o la no moció de censura de la jornada d'ahir. La moció s'acabarà presentant ja de forma més coordinada i més, doncs...
todos a una.
Efectivament, todos a una como Fuente Ovejuna. Doncs això, Jordi Ferrer, que per cert, no només ha repartit contra Laporta, també ha repartit contra Víctor Font, el del qui ha dit que té ànsia de protagonisme de ser el líder de la oposició. Així està l'univers Barça, que no és poc, en partit de futbol pel mig. Li recordo, Copa del Rei, Barça-Betis. Hem esquivat la tragèdia. I de la resta, de l'Espanyol, notícia Sports Cope, notícia Quique Iglesias, fitxatge de l'Espanyol. Ander Garitano, nova mà dreta de Fran Garagarza a l'àrea esportiva. Hi haurà director tècnic, hi haurà un secretari tècnic. Ander Garitano, que per cert és un home enamoradíssim de la feina de Manolo González, el va portar a un equip aragonès, l'Ebro, i va ser qui va recomanar a l'Espanyol que Manolo González aterrés a la casa blanquiblava. A Girona, el tema del dia, quedar-se o no Brian Hill, propietat del Tottenham, comprar-lo al club anglès i que sigui propietat del Girona. Queda algun serrell burocràtic a la sortida de Pau López, tot i que ja s'ha presentat a França, i la sortida d'aquest porter fa que no quedin gironins a la primera plantilla. I temps també avui a Esports Cope per parlar del Barça de bàsquet.
Mm-hmm.
Que ahir va tornar a perdre.
És un drama, el Barça de bàsquet ara mateix és un drama.
Necessita dues victòries en els dos partits que li queden de primera volta.
I que falla algun.
Gran Canària i Bilbao. Jo crec que els comptes amb dues victòries... entre l'equip de Joan Peñarroya, però ahir se li va escapar un partit que dominava per 7 punts a 2,5 pel final. La continuïtat de Peñarroya jo crec que està molt en funció de que el Barça entri o no entri a la Copa, que seria una autèntica tragèdia i un autèntic desastre que el Barça no entrés a la Copa del Rei de bàsquet. I en poliesportiu, ressaca de la Copa del Rei de futbol sala, passa el Barça, el Santa Coloma cau als vuitens de final, per tant, tindrem només un equip català a quarts de final de la Copa del Rei de futbol sala.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis una bona tarda.
I deixo en una gran companyia.
Molt bé, gràcies, molt amable. Doncs ja sabeu que tots aquests titulars els actualitzarem a Sports Copy quan passin 5 minuts a les 3 de la tarda. Va, que de seguida parlem d'hipertensió i parlarem del paper del Barcelona Supercomputing Center aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El dato que te voy a contar es revelador de la situación que estamos viviendo. 4 de cada 10 jóvenes menores de 25, casi la mitad, quieren opositar. Y esto va increciendo. Cada vez son más quienes buscan trabajar en el sector público. Para muchos es la solución.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El gimnasio, comer mejor, aprender inglés... Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso, con Verti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza el año ahorrando tiempo y dinero.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Fundas nórdicas, juegos de toallas, butacas... Encuentra la tuya para hacer de tu casa un auténtico hogar. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda web y app.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Com afecta la hipertensió al vostre cor? Com pot afectar la hipertensió al vostre cor? Doncs, mireu, la hipertensió suposo que no és bona, suposo, sobretot quan es porta de manera sovint en uns nivells força preocupants. Però parlem de tot això amb Vinscor, el Centre de Salut de Cardíaca Referència a Catalunya, i amb el doctor Tomàs Bertolino, que és cardiòleg especialista en rehabilitació cardiològica. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, vamos a hablar de la hipertensión, si te parece. ¿Es tan frecuente como dicen, la hipertensión?
Sí, mire, la hipertensión es la enfermedad crónica más frecuente del mundo. Acá solo en España casi el 40% de los pacientes, los adultos, estos son datos del año 2020, tienen esta enfermedad y casi 46.000 personas incluso mueren por año por esta causa.
¿Se considera una enfermedad la hipertensión?
Sí. Es la enfermedad crónica por encima de cualquier otra que a usted se le ocurra, tanto desde Japón hasta Estados Unidos, en España, en Argentina, etcétera.
Tomás, si hacemos una definición rápida de lo que es la hipertensión, ¿qué definición sería?
Sí, es la elevación persistente de la presión que ejerce la sangre sobre las arterias y por ende va a dañar a todos los órganos que tienen dichas arterias, como pueden ser el corazón, el cerebro, los riñones, los ojos.
Oye, ¿y por qué pasa? ¿Por qué se tiene hipertensión?
Mire, el 90-95% de las veces se llama hipertensión esencial o primaria y no se sabe la causa, la verdad es esa. Sí se cree que hay factores genéticos, el envejecimiento, el estilo de vida sedentario, la dieta con mucho contenido de sodio, el consumo de alcohol, el tabaquismo, el estrés, todos son parte clave, pero no hay un factor de desencadenante específico. Y el porcentaje restante es por una causa secundaria, una enfermedad secundaria.
Bien, ¿cómo sabe uno que tiene hipertensión? ¿Cómo te das cuenta? ¿Hay algún síntoma muy específico de esto?
Mire, la mayoría de las veces no da síntomas. A veces puede generar capaz dolor de cabeza, malestar general, un sangrado nasal, pero se le llama enfermedad silenciosa, o sea, no nos damos cuenta de que la tenemos. Casi el 40% de los pacientes que tienen hipertensión no saben que la tienen.
De acuerdo, entendemos que no se puede curar, pero entonces, ¿cómo se controla? Estabas diciendo que se puede controlar. ¿Cómo se puede controlar?
Con cambios del estilo de vida. Es decir, acá en nuestro instituto, en ISCOR, tenemos lo que se llama GINCOR, un gimnasio del corazón, donde tratamos es justamente hacer control de hipertensión y de los otros factores de riesgo cardiovasculares mediante actividad física, que está pautada por fisioterapeutas, todo ajustado a cada paciente, con dieta, medidas nutricionales, que tengan bajas en sodio, la correcta indicación de fármacos, porque lamentablemente hay que dar fármacos también, apoyo de psicología, etcétera. O sea, tener hipertensión no es solo tomo una o dos pastillas, ya estoy curado, estoy tratado, es en realidad mejorar los estilos de vida.
O sea, no solamente sería esa medicación, porque habitualmente con la hipertensión te dan pastillitas, ¿no? Sino Exacto. También, pues eso, hacer ejercicio físico sería, básicamente.
Sí,
Estupendo.
Sí, ejercicio y dieta. Sí.
Bueno, pues ja lo sabeu, en tot cas, per cuidar tot això i per fer-vos una revisió clara de la salut del vostre cor i sobretot de la hipertensió, inscorbcn.com. inscorbcn.com és la web de inscorbcn.com. Allí encontraréis pues absolutamente toda la información para cuidar de la salud de vuestro corazón. Doctor Tomás Bertolino, cardiólogo especialista en rehabilitación cardíaca. Oye, muchísimas gracias por la charla y por explicarnos.
No, de nada, hasta luego.
La hipertensión. Un abrazo, cuídate.
Igual, chao, chao.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mireu, al Barcelona Supercomputing Center també estan fent un estudi sobre cor, precisament, ara que estàvem parlant. Tenen un cor allà virtual per veure com funciona i treure conclusions i fins i tot assajar medicaments. Però una de les grans notícies econòmiques i digitals que ens toca és que el Barcelona Supercomputing Center es convertirà en una de les factories d'intel·ligència artificial de la Unió Europea. Per això, què significa? En parlem amb el senyor Francisco Ortiguela, que és president de la d'Amètic, que és la patronal de la indústria digital. Francisco, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Francisco. ¿Qué significa que el Barcelona Supercomputing Center se convierta en una factoría de inteligencia artificial? ¿Eso qué es?
Bueno, eso es un proyecto muy necesario para Europa y para España. Significa que las empresas, sobre todo las pequeñas, medianas y las startups, van a poder desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial utilizando las infraestructuras del Barcelona Supercomputing Center, que es uno de los grandes supercomputadores que tenemos en Europa. Esto va a permitir pues que realmente tanto Europa, sobre todo España en este caso, con el Supercomputing Center, podamos desarrollar empresas que hasta ahora no tenían acceso a esa tecnología, pues puedan hacer soluciones de inteligencia artificial tan necesarias en todos los sectores.
Claro, estamos hablando de una empresa que está en Barcelona, una instalación barcelonesa en España, pero ¿qué diferencia hay con las que están fuera de la Unión Europea?
Bueno, la diferencia, al final, lo importante, lógicamente, el tema de las supercomputadoras están en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en China, y en Europa somos también pioneros y somos también líderes en desarrollo de supercomputadoras. Por ejemplo, en Europa tenemos tres supercomputadoras que son ejemplo, liderando la de Barcelona. El Barcelona Supercomputing Center es la octava del mundo, para que nos hagamos una idea de la escala. Acaba de apenas hace un año se inauguró el Mare Nostrum 5, sí, que es la última supercomputadora que utiliza 4.500 aceleradores que, para que nos hagamos una idea, un acelerador de estos,
¿sí?,
equivale al primer Mare Nostrum, el que está en la capilla. Pues ahora el Mare Nostrum 5 tiene 4.500 de estos dispositivos, es decir, como si tuviésemos 4.500 Mare Nostrum 1. Con lo cual, el poder de computación es abismal. Estamos hablando de 314.000 billones de cálculos por segundo, lo que puede realizar el supercomputador de Barcelona, el BSC, y el Mare Nostrum 5, y lo importante que es eso pues para todos los desarrollos de inteligencia artificial.
Caray.
Y aquí lo que decíamos, lo importante de la AI Factory es que va a dar acceso a empresas que tienen buenas ideas, que tienen buenos profesionales, mucho talento, pero que, bueno, pues por costes no pueden acceder a los últimos desarrollos de inteligencia artificial.
Claro.
El BSC va a poder ayudar en todo eso.
Claro, y todo esto, aparte de todo esto, ¿para qué se usa? Para ayudar a estas aplicaciones de inteligencia artificial de startups y pequeñas y medianas empresas que puedan acceder a él, habitualmente, ¿para qué se utiliza esta máquina?
Bueno, pues ahora mismo el Barcelona Supercomputing está trabajando en proyectos que son realmente espectaculares. Por ejemplo, está trabajando en gemelos digitales de la Tierra y del cuerpo. ¿Qué es un gemelo digital? Pues el gemelo digital es una simulación del cuerpo humano o una simulación de la Tierra. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues, por ejemplo, imaginemos que se puede hacer, que se está haciendo, de hecho, que el Barcelona Supercomputing Center, el BSC, está trabajando en ello, la simulación de un corazón. Podemos ver cómo ese corazón puede sufrir algún problema. Podemos ver cómo solucionar esos problemas y esas soluciones, cómo van a afectar a ese corazón. E incluso también para enfermedades raras, a través del supercomputador y con gemelos digitales del cuerpo humano se pueden estudiar también aplicaciones de nuevos fármacos sin tener que hacerlo en las personas físicamente, sino en simulaciones digitales. Y me consta que ya están trabajando en el desarrollo del Mare Nostrum 6, porque esto va muy, muy rápido.
Claro, entonces, es que el otro día estaban Google presentó el chip para sus ordenadores cuánticos y sorprende, dices, igual para este tipo de investigaciones una máquina como el Mare Nostrum 5 queda obsoleta delante de una computación cuántica. ¿Sería una cuestión así o es compatible? Aquí no, podemos perdernos un poco, ¿no?
No, es compatible y de hecho me consta también que en el BSC se está desarrollando un computador cuántico que trabaje en combinación con el Mare Nostrum 5 y con los nuevos supercomputadores. Con lo cual yo creo que todo esto al final se trata de cada vez tenemos más datos, esos datos nos dan mucha información que nos sirve para hacer esos modelos predictivos y como cada vez tenemos más datos, pues cada vez necesitamos más poder de computación y eso nos va a dar pues unos avances muy muy importantes en la ciencia. O sea, y hasta ahora, pues el supercomputador, principalmente el BSC, se utilizaba para desarrollos científicos y ahora lo que vamos a tener, gracias a la SIA Factory y a las inversiones de tanto de la Unión Europea como del gobierno español y de la Generalitat, pues vamos a tener ese superpoder, digamos, va a tener acceso también a empresas medianas, pequeñas, que luego, si lo hacen bien, lógicamente, pues se convertirán, esperemos que pronto se conviertan en grandes empresas, ¿no?, y en iconos de desarrollo tecnológico en España.
Pues, señor Francisco Ortiguela, presidente de la METIC, la patronal de la industria digital, oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Un placer y a vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias.
A ti por atendernos y curiós, el que tenim a Barcelona és el 8è més potent de tot el planeta, està aquí a Barcelona, al Barcelona Supercomputing Center. I a canvi del sisi en combinació amb els quàntics, eh? Va, que de seguida parlarem de teatre, cinema, espectacles, però no des del punt de vista de cartellera, sinó de comportament. Hi ha una cosa que em fa molta ràbia quan vaig al cinema o al teatre, i és que no sé per què les venen, eh? Són aquestes bosses que porten o caramels o crispetes que fan soroll. Sabeu aquelles de com són de cerofan? Soroll. I quan et toca un al costat, dius, però nano, escolta'm, hi ha una peli i hi ha un què? O mastegar les crispetes. Igual, ja m'ha purista, eh? Va, de seguida en parlem de tot això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen. La ropa ya te baila, sobres de naranja.
Tercera semana, capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos. Y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate. 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 123 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío. Llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena y el gel adelgazante de rolones. Para destruir la grasa, llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Donat.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Abraham Mateo ho fa molt bé, ho fa realment, l'Abraham Mateo, que és el que està cantant aquesta peça, però els que hem crescut escoltant a Michael Zambello i el seu Maniac, ens fa una mica de... Com us diria, eh? Vale, que grinyola, és veritat, ho sento, eh? Però no, que no tinc res en contra, i ara Mateo, tot el contrari, hem tingut aquí a l'estudi, és un xaval magnífic, ho fa fantàsticament bé, però les comparacions sempre són odioses, això estaré d'acord amb mi. Mike Zambello és el que va cantar el Maniac, en aquest cas. Bé, llamadme antiguo. Es lo que soy. Marta González, bienvenida.
Hola, bien hallado.
Que tú, escucha, querido... pero tú te recuerdas, te acuerdas de Michael Zambello, ¿no? Y el Maniac.
Sí, me recuerdo.
Que va ser sintonía, banda sonora original y per això va calar tant de la Vuelta Ciclista a España.
Claro, es que todas las sintonías, todas las canciones que han sigut sintonía, después han tingut molta més repercussió. Siguin millors o pitjors, però la gent se'n recorda.
Mira, estem parlant en català. ¿Por qué siempre fem en castellà la secció si sempre parlem en català?
No ho sé.
Esos chips estranyos de la humanidad, que comences a parlar amb una persona en castellà i ja tot és en castellà i ja et costa molt canviar. Pues mira, farem en català. Jo no ho sabia, vale, això. Mira, sí. Estava acostumat a fer-ho en castellà. Pues, mira. Bueno, pues... Bé, abans estava parlant del comportament que hem de tenir quan anem al teatre, al cinema o un espectacle. I posava com a exemple aquestes bossetes de caramels o crispetes, que tampoc és culpa dels que comprem això, no?
No és culpa... O sigui, no és culpa de ningú. És una necessitat, o digue-li com vulguis, perquè moltes vegades quan tu estàs veient la televisió estàs menjant algú.
Sí.
I quan vas al cinema, sí, fas
pica,
una mica...
Pica, sí, el mateix.
Clar.
Però sí. Quin comportament hem de tenir en aquests espectacles, home, teatres o cinemes?
Teòricament no s'hauria de menjar res, evidentment. És molt difícil.
T'estàs carregant el negoci.
El cinema és una cosa. I, per exemple, l'òpera o la música, això és una altra...
El una teatre història, sí.
És una altra història. Llavors, què passa? Que primer s'ha de començar una mica en què els mòbils han d'estar tancats, que això sempre...
Home, això...
Ho diuen per...
Sí, sí, això està
però
clar,
però sempre
eh?
Són algú. No sé si tu...
Sí, això sí, és veritat.
Sempre hi ha algú...
Algú... A vegades se l'oblida, això. Sí, sí, sí.
Se l'oblida, sí. I llavors què passa? Pues que està el mòbil... I a vegades paren la funció, que em sembla molt bé, perquè és una mica de dir... Home...
Home, si hi ha un marge per fer-ho, si és una comèdia que poden fer, llavors ja. Sí que ho fan, sí.
Clar,
no
està allà
un pell i
no falta
i
respecte,
eh?
Perquè
sí,
si
sí,
t'ho diuen...
Sí,
i a més tu saps que aquestes persones s'han preparat aquesta funció, aquesta feina, que tu vens a gaudir, no? Bueno, són unes normes que no estan escrites, però que són les normes que tenim que respectar.
I la del mòbil?
La d'anar als jocs d'espectacles...
Sí.
I comportar-nos com a... Bueno,
com a persona
com
civilitzada.
Com cal,
seria això.
Com cal, no?
Però sentit comú, Marta, això, no?
Bueno, sí, però el sentit comú ja saps que és el menys comú dels sentits.
Sí, possiblement.
El que menys abunda.
Però habitualment, no sé, sí. Quan un va a una pel·lícula per veure una pel·lícula, no...
Jo quan vaig a veure una pel·lícula, vaig a veure la pel·lícula. No vaig a sentir els sorolls del costat, eh?
Això sí. Ui, que maniàtica...
No, sóc una... Sí, amb això sí que sóc una mica...
Ui, que filem prim...
No, saps què passa? Que si no...
Com era tiquis... Ui, que tiquismiquis... Ui, que tiquismiquis...
Sí, mira, primer, per exemple, l'òpera.
Sí.
L'òpera, el teatre, espectacles musicals... Jo no dic a cel obert, perquè cel obert és una altra cosa. Però que tu vas, has d'anar amb vestit harmònicament, perquè el teatre és un espectacle que... Ja, la roba l'han dissenyat per que el guió, el libretto o l'argument tingui una harmonia. Doncs la gent també ha de tenir una harmonia, perquè moltes vegades és que dona una pena veure la gent vestida.
M'estàs parlant seriosament?
T'estic parlant seriosament. T'explicaré una anècdota que
però
em va passar.
Però això sona molt naftalinoso, molt d'abans, això,
em va,
no?
Em va passar al Liceu fa 2 anys. A la mitja part, al foyer,
sí.
Estàvem esperant per prendre alguna cosa,
sí.
I bueno, hi havia un noi que anava amb una samarreta tota arrugada, i jo no anava amb lentejuela, eh? No, jo anava... No,
això t'anava a voluntat, digo, que anaves
anava
de
amb un pantaló negre i una blusa negra, una mica de ras, però bueno, era negra, i després portava una jaqueta de color cru. Tampoc anava res de... I, bueno, només feia que mirar-me la brusa, no? Aquesta camisa és molt juventa, no? I dic, sí, perquè vinc a l'òpera, i a l'òpera no vinc cada dia. Home, però això...
Anaves vestida de festa?
És una mica antic. I li dic, mira, jo no sé si és antic o no, però saps què sembles, tu? I llavors es va quedar tot... Li vaig dir, sembla que estaves a la boqueria, estaves comprant, i t'has recordat que tenies una entrada per l'òpera. I has dit, me'n vaig. I has vingut aquí amb la samarreta i els texans.
Això és un fasca, eh? Això és un fasca entre la boca.
I has deixat el carret a baix perquè ja no et donava temps a guardar el carret. I em diu, escolta, m'ho has fet molt gràfic, eh? Dic, home, tu m'has dit que jo anava molt una mica de la vieja
escuela, usanza, sí.
Però jo quan vaig a l'òpera vaig una mica, m'agrada anar.
Com... Però no és obligatori anar així.
Abans sí que era
una qüestió d'etiqueta,
no? Jo no dic que és obligatori, no.
Abans sí que era una qüestió d'etiqueta, s'exigia etiqueta.
Abans la gent, si no anaves, si els homes no van amb traje amb corbata, no els deixaven entrar.
No.
Bueno, de fet, al cercle del Liceu,
sí.
si vas a dinar i no portes corbata, no et deixen entrar encara al dia d'avui, eh?
Sí, tindran clients.
Bueno, que són socis.
A ple agost ha de ser molt interessant portar una corbata americana.
Más o menos de lo mismo.
Sí, sí, a Barcelona, sí. Barcelona a ple agost, a 50 graus a l'ombra, és superguai anar amb americana i corbata.
I a la primavera també, perquè aquí quan fa calor, la humitat...
Sí, fantàstic, és una fantàstica idea.
Bueno, doncs jo la roba penso que s'ha de... Els països centroeuropeus, que són molt aficionats, per exemple, a la música, van molt ben vestits per anar a l'espectacle. Jo penso que això està bé, perquè tu quan vas a un espectacle concret vas vestit d'una manera diferent, o no? O no, va sempre igual. Jo t'he vist amb unes jaquetes molt maques.
No, perquè m'estàs condicionant, Marta.
T'he vist amb unes jaquetes molt maques de brilli-brilli.
Sí, però era per al sopar de Nadal.
Bueno, però...
I sobretot una mica d'egocentrisme, de mira, voy a llevar esto para que hablen de mí.
Pues ya está.
Però no, però ara m'estàs pressionant. Ara em fa vergonya dir-te que voy a la ópera, voy de calle.
T'has de posar aquesta jaqueta, la del brilli-brilli.
L'única vegada, dues vegades que he anat a òpera, no he portat corbata ni he portat res. He anat bé, normal.
Em sembla bé. Pots anar amb jaqueta sense corbata.
Ara ja em tens condicionat.
Bueno, no, home, no. Bueno, la puntualitat,
sí.
Important. Perquè hi ha jocs que no et deixen entrar fins a la mitja part.
Com però ha de ser?
Perquè si no, la puntualitat, si has de passar per tota la filera, imagina't, no?
Sí, aixeca't, perdón, aixeca't. Sí,
perdón.
Com hi ha tant d'espai.
Bueno, doncs pues, després, pues, veure, com hem dit, veure els telèfons mòbils.
Mm.
Després, quan entres al teatre i has de passar... justament al mig, i has de passar per un tros que hi ha 6 persones,
sí,
per exemple.
Sí.
Com ho fas?
Pues demano permís, perdó, vaig a aquell seient d'allà, sisplau, però perdó.
En quin sentit et poses?
Jo em poso amb el cul cap a cara.
Cap a l'escenari?
No, cap
al revés.
Al revés. Vaig d'esquenes.
T'has de posar cara a la persona que t'està deixant passar.
Ostres, és una mica...
Clar, perquè no ha començat l'espectacle. No hi ha ningú.
Embarazoso, eh?
No, bueno, però és una manera de fer la cortesia.
Home, però vas con todas las virtudes a altura de cara. Vull dir, bueno, queda una
pero,
mica...
Però si llevas el programa, te pones el programa.
Home, Marta...
Això és el programa.
És un poco embarazoso, eh? Sobretot si no hi ha un espai, bueno, i no
jo,
sé,
jo
eh?
Jo dic com... Hauria de ser, i tu fas el que vulguis. Jo sempre dic que les coses... L'important és saber que les coses es fan d'una determinada forma i després tu ho apliques o no.
Pots escollir, eh?
Clar, veritat o no?
Escolta'm, se'ns ha passat el temps, eh? Mira quina hora és.
Los aplausos moderados, eh? Com deia un professor meu...
Home, si t'agrada...
Sí, però los aplausos a veces son un poco excesivos.
Marta, gràcies.
A tu.
Cuida't, reina.
Adéu.
Arribem a les dues. Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia. Cope, amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Bona tarda.